FMW Ripollet.
I el nostre convidat aquí a la plana de X de la FMWR, FMW Ripollet, un home que ha obtingut un premi fa pocs dies a la comarca del costat, a la part oriental del Vallès, a Granollers concretament, el premi 23è Premi Memorial Joan Camps de Granollers, un home que es dedica a la història, és historiador, i el que hem de felicitar en Ramon Martos. Enhorabona.
Gràcies, bon dia, moltes gràcies.
Com se't va acudir? Bé, fer coses de història ja ho sabem, perquè és el teu, però accedir o presentar-te al premi?
Sí, bueno, vam fer el llibre de la vinya, d'aquí de Ripollet, concretament amb l'amic també Josep Martínez, i el del celler de Ripollet-Cerdanyola. Vaig connectar amb una persona, que és el Jordi Planes, que és un expert en tema de cellers i temes de vinya, del Vallès, de tot arreu, de cooperatives i tal. I parlant amb ell, em va dir que era de Granollers. I llavors jo li vaig dir, hòstia, Granollers, jo el coneixo prou bé. Diu, i per què el coneixes, Ramon? Dic, home, perquè la primera secretària de clandestinitat del PSUC vaig ser jo, de Granollers,
bon.
I el secretari i fundador, o refundador, perquè no hi havia res, de Comissions Obreres, també vaig ser jo. I per tant allà tinc unes vivències increïbles. Mira, dic, a la Val Metall, a la persona que va vindre a buscar a casa seva no va ser tots els grups d'esquerra ni tota aquella gent que hi havia per allà, no, va vindre a buscar a mi. O sigui que vaig estar molts anys dedicat amb molt de temps a vida social i política, període de clandestinitat i un període de transició o transacció, depèn com li diguis.
Aquest premi te l'han donat precisament per un treball sobre el sindicalisme a Granollers, que si parlem de Granollers per la seva proximitat estem parlant del sindicalisme de tota la comarca, tant l'oriental com l'occidental, m'equivoco?
No t'equivoques, però precisament el que vam comentar amb el Jordi Planes, i vaig dir, és que jo a vegades miro la bibliografia, perquè m'interessa, no? I no hi ha mai res escrit del moviment obrer granollers, és com si no hagués existit. Diu, sí, és veritat, Ramon, ningú escriu res, i he vist alguns llibres d'historiadors de granollers i ningú diu ni una ratlla. És com si allà fos una altra història. Diu, no hi ha res escrit, i a partir d'aquí, diu, bueno, doncs m'hi tindré que dedicar jo, encara que sigui arte i parte. I, bueno, doncs, escolta, Ramon, som-hi i tal, tu mateix, i, bueno, i a partir d'aquí és quan és realment granollers com a tal, tu tens molta raó amb el que estàs dient, però el moviment, diguéssim, de l'època de finals del franquisme, per dir alguna cosa, es produeix molt a Mollet, Montornès, Montmeló, La Llagosta, Montcada, Ripollet, Cerdanyola i aquesta zona d'aquí, de l'àrea metropolitana, diguéssim, del Vallès Occidental, que li diuen també Vallès Oriental, però no, a Granollers no es mou res. O sigui, és un període, per exemple, quan hi ha el Fernández Márquez de la Tèrmica, que és quan l'assassinen, hi ha un moviment grandiós a tota l'àrea metropolitana, i aquí a Ripollet també, ja està escrit, ja més o menys ho deu saber, i a Granollers no es mou ni un fil.
Però per què, Ramon? Desídia o interès d'amagar coses, bueno, o que no es digui segons què?
No sé per què, allà a Granollers no hi havia empreses pilot, entre cometes, que haguessin arrencat com arrencaven aquí, no? Allà hi havia la Reconvert, que era una textil grandíssima, però que era com, deia, era com la Mir Miró d'aquí, per dir-ho d'alguna manera, molt paternalista, no? Molt lligada, molts anys, amb molta gent de Granollers molt antiga, i molt allò, molt familiar i tal, encara que era grandíssima, no es movia gaire. Hi havia el Jabón Escamp, que alguna cosa va haver-hi, i llavors hi havia 3 o 4 o 5 de Comissions Obreres que els van detindre, però que es dedicaven a tirar fulles. Realment, el moviment obrer allà no existia com a tal. No arribava, es quedava a Montornès, es quedava, allà feien moltes coses, i a Mollet sobretot, i tota aquella part. I això és el que em va decidir a dir, pues, és que hi ha un buit històric. I això és el que em va decidir amb el Jordi, a cobrir aquest buit històric, i bueno, pues va dir, pues Ramon, si no ho fas tu, em sembla que no ho farà ningú, o tardarà molt en fer-ho. Dic, bueno, pues escolta, som-hi.
La Reconvert, que deies, parlaves de Granollers, la Reconvert, aquesta gran tèxtil, ara és un centre de producció cultural i artística i també audiovisual, realment rellevant a la comarca, i fan molta feina. Sí. En el moviment sindical obrer, tant a Granollers com a la resta de la comarca, què es feia? Quines eren les activitats? Com es lluitava contra el règim franquista? O només era el que deies tu, tirar papers?
No, hi ha coses de tirar papers, però hi ha moviments. i no posaré els exemples d'aquí, de l'àrea aquesta, perquè són exemples que estan treballats i fets. Escondel era el gran far d'aquí, Sintermetal a Ripollet en el seu moment era la, també, entre cometes, l'empresa pilot que portava totes les mogudes i participava, i la Meller és la que pren el relleu a Cerdanyola. Una curiositat ara aquí és que tot aquest Vallès, que tu a més has comentat, el que va des de Barberà, no tant, però des de Cerdanyola fins a Montornès, Montmeló i inclús a Nullers, tot aquest Vallès no es coordina mai en Sabadell, que seria lo normal. Lo normal
seria,
és
com
que
la central de la comarca,
sí,
més o
exacte,
menys.
Exacte, doncs no es coordinava. Llavors nosaltres fèiem reunions al camp, fèiem reunions a alguna església que hi havia aquí a Sant Joan de Montcada, en les diferents empreses, veien com anaven a la problemàtica, i llavors els militants de Comissions Obreres, dintre de les seves empreses, com que hi havia la tècnica, la tàctica, aquí hi havia una gran polèmica, i era la tàctica del PSUC, que era agafar els càrrecs de jurats i enllaços, que eren les eleccions sindicals que feia la CNS, però que llavors es presentaven a les eleccions per jurats i enllaços i ocupaven càrrecs. A l'esquerra del PSUC això no ho volia. Deia que això era col·laborar amb la CNS, en fi, aquelles polèmiques que es donaven tan grans. Però al final l'avantatge que tenia Comissions Obreres és que com que tenia jurats i enllaços, estava en el mogollón de la negociació, de convenis i tal, perquè clar, eren els jurats i enllaços, amb els quals hi donava moltes possibilitats d'arribar a moltíssima gent i moltes possibilitats de plantejar reivindicacions a les plataformes econòmiques i socials que es donaven, no? Uh-huh. Aquesta era una de les diferències que hi havia. Llavors, jugant amb aquest tema de jurats i enllaços, doncs es feien reunions, es discutia, es feia solidaritat amb les empreses, es recollien cèntims dintre les empreses quan no estava en vaga, quan hi havia problemes, i es coordinàvem d'aquesta manera. Ja et dic, ens reuníem molt a Can Sant Joan, ens reuníem a la muntanya, aquí a les Fontetes també, per allà ens reuníem, per allà a la muntanya, havíem anat inclús a Matadepera reunint-se, fèiem reunions d'aquest tipus. També aquí a Montcada, on hi ha l'antic casino aquell de Montcada, a la carretera, hi ha una església petita, hi ha una pujada que puja, hi ha un pi molt gran, també ens reuníem allà dalt. I era la forma de reunir-nos. Llavors ja tiràvem fulls, els fulls clandestins, a les nits, pintàvem parets dels diferents grups, fèiem el que podíem.
Estàveu fitxats i la policia, la Guàrdia Civil, us venia al darrere, us perseguia, pues us feia la vida impossible, suposo.
Bueno, pues...
En el que podien, si ho sabien.
Hi havia de tot, no? Suposo que tots estaven fitxats perquè quan hi havia algunes detencions preguntaven per un i per altre, encara que no haguessin agafat, no? En el cas meu, curiosament, quan vaig anar a la mili a Mallorca, jo tenia molta por perquè m'acabaven d'acomiadar de Sintermetal i he vingut els 12 dies de vaga i, bueno, vaig haver de marxar de casa i totes aquestes històries. I quan vaig arribar al campament hi havia el Joan Mañosa, de Ripollet, Joan Mañosa, i el Joan Mañosa estava a Correus. Llavors jo, clar, estava mosquejat perquè dic, aviam si m'estan obrint les cartes, perquè llavors hi havia censura. Censura, hi havia fitxes, hi havia la mili.
I tenien dret d'obrir-te cartes i mirar-les.
No, la gana, ja. I vulguis. I li vaig dir al Joan, dic, mira, Joan, ja ens coneixem. I a més això se'n recorda ell. Dic, ja ens coneixem. Tu estàs aquí a Correus, em tenies que fer el favor de dir-me si estic en la llista dels que us fan posar part o les fan que donar perquè s'obrin i tal. Diu, no preocupis, Ramon, ja t'ho diré. I sí, al cap de 2 o 3 dies, i diu, Ramon, no se t'obre cap carta. Diu, bueno, això ja era important. A la resta de companys, doncs, van haver-hi detinguts, van haver-hi alguns detinguts. En el cas de Ripollet, l'1 de maig de l'any 72, possiblement, van detindre el Didac, com es diu, a l'Humbert. Sí, a l'Humbert el van... És Didac, no? Sí. El van detindre aquí a Rubí, intentant, diguéssim, anul·lar un centre electrònic que hi havia d'electricitat i tal, per l'empresa Josa era de Rubí, i, bueno, aquest xicot amb 17 anys, era menor, i va estar... Bueno, van torturar, increïble, eh? Tortures d'aquestes que no t'ho pots ni imaginar, el que van arribar a torturar allà a la Via Letana. I al final va estar l'any 77 a la presó, del 72 al 77. 5 anys o 6 va estar.
Això comportava problemes? Teníeu problemes a la feina? Si bueno, éreu detinguts?
Bueno, jo a casa meva vaig rebre 2 cartes de mort. Una, la primera, era el meu avi, el Ramon Calvena, dirigida amb ell, certificada, per cert, i firmada, que la va agafar la meva mare, que deia que volarien la casa de la Rambla, el número 42, si no feia que me n'anés de la fàbrica i me n'anés de Ripollet. aquesta va ser la primera. Al cap d'un mes vaig rebre una altra carta dirigida al meu pare, dient-li que com que el meu avi no havia fet cas i no feien res, doncs que em matarien i que el responsable de la meva mort seria ell. I això també la va obrir la meva mare. I, bueno, vaig anar a veure el Callissà, el meu avi, vaig dir, que tio, m'estan portant cartes de mort. I em va dir, Ramon, què vols que fem? Que anem a la Guàrdia Civil i et fotin el a la carxola.
Però això a una mare, un pare, els ha de
valdre molt. Bueno, imagina't, sempre, la meva mare sempre deia, no me n'has donat de disgustos, perquè quan anava a tirar propaganda, aixecava a les 4 i mitja del matí, o les 5, feia un piquet, i jo li deia, me'n vaig a fer hores a la fàbrica.
Ja.
I ella sabia perfectament
que anava, a
tirar fulls clandestins o pintar o el que fos, no? I bueno, aquestes són les vivències, i com jo, doncs, hi havia molts companys que també d'alguna manera van patir la persecució. Hi havia les llistes negres. Precisament jo vaig a parar a Granollers per la llista negra. Jo vaig a parar a Granollers perquè aquí vaig anar a buscar feina a Joresa, vaig fer les proves, quan ho tenia tot em van dir que ja sabien de què anava i que no m'agafaven. Jo vaig trucar i vaig dir, escolta, no em diuen res. Aquí a Ripollet, assumint-se estava allà al riu, vaig fer les proves, l'encarregat estava entusiasmat ja perquè entrés, però una persona de dintre va anar a veure, sé qui és, a més, va anar a veure l'empresari i va dir, escolta, tio...
Aquest tio és un sindicalista
rojo, judío i maçon, que és el de Sintermetal. I llavors ja ràpidament, clar, tampoc em van agafar, quan ja estava tot previst per entrar assumint-se. I després també General Cable, que estava aquí a Marrampinyo, també vaig fer una prova molt bona, gràcies a un de Ripollet d'aquí que em vas dir, vine allà, fes la prova, que ja veuràs com entres. Sí, vaig fer la prova, tot bé, però no em trucaven. Vaig trucar també i m'han dit, no, vostè ja... No
el cridarem,
ja sabem qui és. Me'n vaig tenir a Vallès Oriental, me'n vaig tenir cap allà, vaig trobar feina allà a Lliçà de Vall, amb una empresa que es deia Ullot, encara me'n recordo, i precisament hi ha una tesis doctoral que parla de totes les vagues de Barcelona, un gran treball de fondo, durant els anys, i va ser una seqüència, i jo, clar, dic, hòstia, mira, allà les vagues de Granollers no n'hi ha ni una. La primera que surt és la d'Ullot, que és de Lliçà de Vall, que la portava la FNS de Granollers, i a l'Ullot qui hi havia? Estava jo. I vam fer una vaga perquè no cobràvem. I de l'Ullot vaig anar a parar amb una gran empresa que es deia Vendibèrica, que estava situada ja a Granollers, a la carretera general aquella, en fi, és igual. I a Vendibèrica vaig connectar amb el PSUC, hi havia una persona de Nou Barris, Federico Argós Palomino, que ara me'n recordo d'ell, gran persona, i em van passar el contacte i tots dos van dir, bueno, què fem? Diu, bueno, doncs aquí hem de muntar Comissions Obreres i el PSUC. Total, que li vam demanar a la gent del PSUC que hi havia Granollers, i hi havia una persona, l'any 1975, abans de morir Franco, Josep Pops, un doctor en geografia i tal, treballava a l'escola professional, boníssim. I aquest Josep Pons, vam entrar en contacte i van començar a muntar el PSUC, i van començar també el Federico i algun contacte que teníem d'uns de Còrdoba i tal, a muntar amb Lluís Obrera. Això va ser així.
Tota aquesta experiència teva, la personal, com a sindicalista, com a lluitador antifranquista, això t'ha servit a la teva vessant com a historiador. Perquè aquesta informació no has hagut d'anar-la a buscar massa lluny, sinó perquè l'has viscuda tu, amb carn pròpia. Tot això t'ha ajudat per fer aquest estudi que has presentat a l'Ajuntament de Granollers,
sí.
I has estat premiat, però premiat entre cometes, amb 5.000 euros, però aquests 5.000 euros no són per tu, per la teva butxaca, sinó són per invertir-los en el treball que has de fer durant aquest 2025, no? És projecte d'investigació, lluita social i sindicalisme obrer a Granollers, 73-82.
Sí.
O sigui que durant aquest 2025 has de seguir treballant aquest tema i ampliar-lo i fer un treball que suposo que a final d'any o l'any 26 hauràs de presentar públicament i de més, no? Com va això?
Bueno, això va com has dit tu, no? A mi m'agradaria ampliar-lo molt més a les associacions de veïns, que també van fer molta cosa en el seu període i tal, però lògicament la limitació és un any fa el que es pot. Com has dit molt bé, si això ho agafés una persona que fos també doctor en història o és igual, o licenciat, o digue-li com vulguis, i comencés a fer-ho, tindria moltes dificultats, perquè clar, jo ràpidament aquí tinc una llista de més de 35 persones que jo ja coneixo, i quan els truco ja em diuen, ostres, quants anys sense veure't. Sí, això és un avantatge com a historiador, no? Perquè, clar, si tu comences de nou, dius, ostres, on te vaig jo?
També se t'obriran una miqueta més a l'hora de preguntar sí, i de demanar els informació sí. per la confiança que us teniu. Evidentment, sí, la sí. coneixença, això també és favorable. S'obren una sí. mica més, obtens més informació sí. que millora la feina que sí, estàs fent, no?
Sí. Tinc un problema amb això, i és que més que una entrevista al final, tinc que mirar a millorar-ho, perquè ja en tinc unes quantes de fetes i em preocupa, es converteix en una conversació.
Una conversa.
Perquè, clar, com que em diu ell, jo també tenia que veure. I, escolta, al final surt una entrevista una mica... que està molt bé, perquè surten moltes coses, tant d'una part com de l'altra. No? Ara, per exemple, vaig entrevistar l'altre dia el que era l'abogat laborista de Comissions Obreres, de Ramon Font, que viu a Granollers molts anys, i és el que passa, no? Ostres, Ramon, bueno, perquè tu això, quan estaves a comissió vas fer això, i, en fi, però bueno, ara he fet un estàndard i espero primer funcionar amb l'estàndard i després fer la conversació. I bueno, i aquest és el que hi ha, i és un any que tinc que treballar a fondo. Bàsicament el premi, o el reconeixement, l'aprovació d'aquest projecte com a guanyador, que se van presentar 6 més, per cert, tots de molt nivell, perquè hi havia gent com el Borja de Riquer, el jurat, hi havia el Pelai Pagès, vull dir que hi havia gent de nivell catedràtics importants, no? I es van presentar 5 o 6 projectes. Em van comentar, mira, la gran avantatge que tens és que no hi ha res escrit.
Yeah.
Per tant, clar, si no hi ha res escrit, perquè dels carlistes, de la Guerra Civil de Granollers, del bombardeig de Granollers, de no sé què, doncs hi ha molta cosa feta, no? Ja? Segur que hi ha aportacions que encara... Però, vaja, diu, Déu, no hi ha res fet, no? Bueno, doncs amb aquest, això em van dir a l'hora de donar-me l'aprovació del projecte com a guanyador, era això, no hi ha res escrit, està implicat en tots els temes amb el qual pot arribar a fer aquest projecte, ja té projectes fets per ell, anteriors meus, amb la meva biografia, que van en línia de que és capaç de fer coses d'aquestes, vull dir que ja les ha fet, i la memòria democràtica, perquè amb totes aquestes entrevistes que aquest home està fent, o farà, doncs tindrem allà un arxiu històric que estarà al servei de qualsevol ciutadà que vulgui informar-se d'aquella època, sobre el moment obrer, estaran allà. I així és, no?
És curiós perquè els historiadors voleu que les converses acabin sent entrevistes i els entrevistadors el que volem de les entrevistes acabin sent converses, no? Per fer-les més amigables, sí, i no, sí, és el jo pregunto, tu respons, sinó un tema meva més... amigable, més satisfactori per a l'oient. Ets historiador, tens 73 anys.
Sí.
Tu no et jubiles o com va això?
Sí, m'he jubilat industrialment.
Industrialment.
Sóc un jubilat industrial, jo.
No, com a historiador, no.
Però no com a historiador, no. Mentre pugui, penso seguir. Tinc més projectes al cap, eh? No et pensis que no en tinc. Però aquest ara m'agafarà molt fort perquè és un any de molta feina i espero i estic molt il·lusionat amb aquest projecte perquè, mira, en el fons, el que estic fent és anar a visitar el cementiri dels records.
El cementiri...
dels records.
Explica'm això, el cementiri dels records.
Els records sempre estan en un cementiri. Ja.
Sí?
Sí, tots els records són un cementiri.
Ah, sí? I on està aquest cementiri? Eh? On és aquest cementiri?
A la teva memòria, a les documentacions, a les altres... És el cementiri dels records.
Dels records. I ara estàs per allà treballant
bueno,
i fent
feines. Bueno, en el
fons,
Història d'un oblit té alguna cosa també de parte i, com es digui, del cementiri dels records. Mm-hmm. I aquest també és cementiri de records. Jo me'n dono compte, no? Però, bueno, tinc l'obligació com a historiador d'intentar trencar el que pot ser un problema, no? De formar parte i no sé com és el tio.
Sí, no recordo
sí,
ara
tampoc,
l'expressió, tampoc.
És un problema, això, eh? I per tant,
sí,
la manera de fer-ho
amb certa
és,
edat, sí, això de la memòria amb certa edat comença a ser un problema, eh?
Sí.
Sí, perquè ja no ens en recordem
sí,
de tot.
Sí, però bueno, al fer entrevistes diuen coses que tu... Ostres, és veritat.
Després et ve la memòria,
sí,
et refresquen i et ve la memòria.
Sí, sí.
Ramon, ara ja hem fet la part de compromís, que és el premi, felicitar-te, explicar-nos una mica com va el tema del premi, etc etc. I ara ve l'atracament, la part de l'atracament. Ja que et tenim aquí davant del micròfon, doncs ens complauria molt poder parlar amb tu, com a historiador, precisament de Ripollet.
i també d'aquella època de la transició, de les lluites de l'Emir Miró, de l'ambulatori, d'aquelles persecucions de la Guàrdia Civil a molts manifestants per la Rambla, etcètera, etcètera, que recordo d'adolescent. Va ser una mica convuls aquesta època aquí a Ripollet?
A Ripollet és d'arreu. L'època de la transició és una explosió increïble de democràcia, que no anem a dir que es va concretar com ens hauria agradat a tots. Abans he dit una paraula, he dit que la transició potser és una transacció. No ho he dit perquè sí. Que al final és una correlació de forces, que diria el Gramsci, i el gran desastre nostre, en general, de la gent que volíem la ruptura, que eren tots, els que estaven seguint del partit que fossin o tal, va ser les votacions de desembre del 76, que va convocar el Suárez, que era, no em recordo com es deia el nom, es va fer un referèndum de canvi polític, per dir d'alguna manera, i tota l'oposició vam estar en contra d'aquest referèndum, dient que la gent s'extingués. I per primera vegada, en 40 anys, vam poder fer campanya, tot arreu, les fàbriques, els carrers, els mítings, en fi, vam fer una campanya importantíssima. I la nostra gran decepció va ser que va votar el 76%, si no recordo malament, però mira que és Ripollet, amb la qual cosa, si fas números, resulta que l'oposició era amb el 10%.
Ja. O sigui que... I demanàveu que es votés, no? Perquè ja...
No, que no es votés.
Perdó, que abstenció, que no hi participés la gent. Ja us oloràveu...
Reforma democràtica, es deia.
Ja us oloràveu aquesta forma de transició tan suposadament modèlica que diuen que va ser, però que sembla ser que no ho va ser tant.
Bueno, va ser una transacció, ja t'ho he dit, jo.
Més que una transició, una transacció.
Exacte. Més aviat, no? I fruit d'aquestes coses, no? Les coses no són perquè sí, sempre hi ha elements, suposo que dalt de tot encara n'hi ha més. Jo, al final, era un militant, sempre he sigut un militant de base, que sempre hi pica molta pedra, i és el que he fet. No he sigut mai una persona que s'hagi implicat o que m'hagin cridat per grans categories de per dalt, sinó sempre he treballat a les fàbriques, he treballat on te sigui i he picat molta pedra. Aquí me'n recordo la reunió del comitè, el comitè de Granollers, jo me'n vaig a final del 78, em deixo ja el càrrec de Comissions Obreres i li torno aquí, i aquí estic amb el PSUC, amb el comitè local del PSUC. Me'n recordo molt el dia que el Santiago Carrillo va treure la bandera de la monarquia. Clar, estàvem reunits, hi havia el Loizu, hi havia el Carles, estava jo...
Carles Ferrer, l'alcalde.
Sí, Carles Ferrer, va ser l'alcalde. I va ser un xoc. I, bueno, la transició en aquí, pues, es va produir moviments, va haver-hi crisis molt gran a les empreses, això va decepcionar molt a la gent, perquè hi havia crisi econòmica també, i tal. Un dels detalls aquí tenim la lluita de Mirmiró. La lluita de Mirmiró, per tots, no sé, la posen molt amunt, és de l'any 80 i alguna cosa, no, ja? Sí, està el Carles de l'Ajuntament ja i tal, i Mirmiró era una empresa que no havia mogut mai. Abans t'he donat el model de Rocomber. Era una empresa molt familiar, i els dos o tres militants que vivien allà, doncs parlar amb ells, encara n'hi ha algun de viu, entre ells el Toni Humbert, que estava de bandera rosa, sempre deia, hòstia, tu què passa amb Mirmiró? Allà, Ramon, allà no hi ha qui mogui res, tu. No es movia res. Inclús, en el meu llibre surt, que m'ho va dir el Nava, o Navas, aquell un xicot que era del Pore, està per aquí, em va dir, me acuerdo mucho del día que viniste, que te subiste a un bidón, el día de Fernández Márquez y todo aquello, y dijiste, todos al paro, y la gente se fue toda para atrás, y solo quedamos dos o tres delante tuyo. Y luego, cuando os fuisteis, volvieron a trabajar. Bueno, això és així històricament, i a més a més ho diu en el seu llibre, el que va fer, no me recordo com se diu, que va fer el llibre de la lluita de Mirmiró, ho reconeix, diu, nosaltres era una empresa que no feia res. La lluita de Mirmiró està posada en un pedestal, i lògicament el problema que va haver-hi Mir Miró és que van seguir amb els esquemes antics, doncs, si encara existís el Franco, i caigués, no van fer un enfoc més sindical o més polític, perquè hi havia possibilitats de negociar i quedar-se una part important, no sé quants, de l'empresa, no? I això el que confirma és que després del tancament de Mir Miró es fa una cooperativa amb una sèrie de gent que després fracassarà, perquè hi havia feina, però no hi havia feina per tots. El Todos o Ninguno, a mi m'han cridat, llavors jo estava allà al PSC i em van dir, Ramon, tu que ets sindicalista, vés d'allà i tal, i m'han dit, no, és que no volen els sindicats. Si va algú que diu que és de l'UGT o de Comissions Obreres, la foten fora. Allà l'assemblea decideix, bueno, si l'assemblea decideix, que decideixi. i per mi és una lluita molt mal portada en tots els respectes a la que van donar tot de si mateix, com has dit tu molt bé, van haver-hi persecucions, i al final semblava que l'Emir Miró tancava perquè el Carles Ferrer volia. Això és fals. El Miró no va tancar perquè l'Ajuntament, en aquell moment del PSUC i socialista, diguéssim, sembla que tingués interès en no apoyar-los, no. El Miró va tancar perquè el todos o ninguno, pues acaba amb ninguno. I, bueno, i això crec que és el problema que va haver aquí. Però a part d'això, la transició va tindre lluites molt interessants, la associació de veïns, es diu allò de l'ambulatori, fantàstic, també allò de l'escola d'adults, van haver-hi moltes reivindicacions molt maques i molt bones, però boníssimes, no? I va haver-hi un moviment de molta gent i es van aconseguir coses, es van aconseguir els temes de sanitat, l'ambulatori, es va aconseguir l'escola d'adults, que és una gran cosa també per tothom, i bueno, van haver-hi lluites, no? Va haver-hi el problema de les associacions de veïns, que hi ha hagut un article por ahí que es va publicar d'un estudi que ha fet el López, em sembla que es diu, López, sí, el López, sí, que diu que les associacions de veïns se les van carregar el PSUC i el PSC. Això no és veritat. Això no és veritat, perquè a més jo estava allà. Jo vaig ser secretari de l'Associació de Veïns de Can Mas. Això no té una part de veritat. Hi havia lluita política a l'Associació de Veïns de Ripollet. Jo tinc un document dels veïns que érem, dels socis que érem. Hi havia 120 socis. D'aquests 120 socis, uns 80 tenien menys de 21 anys. Estava prohibit per la llei que si no hi havia el pare que firmés, no podien tindre aquests socis. A més, allò era al final...
I menys càrrec dins de l'associació.
Exacte. I això, clar, va comportar... A més, l'associació de veïns de Ripollet no podia tindre 120 socis en un poble com aquest. Tenia que tindre molts més. Però al final allò era com una plataforma política de partits que es barallaven allà, per dir-ho d'alguna manera. I per tant, el PSUC i el PSC van prendre la decisió de crear l'associació de veïns de Can Mas, l'associació de veïns d'aquí baix de Maragall, la de Sant Andrés, alguna que existeixen, la de Can Clos, totes aquestes les va crear el PSUC i el PSC. Ràpidament això es va multiplicar i van passar de 120 a ser 800 o 1.000 socis i sumaves tot el que hi havia, no? Llavors, la gent de la OIC, era llavors OIC, ens va criticar molt i han escrit coses dient que nosaltres estàvem en contra de les associacions de veïns i tal. Jo tinc un document del congrés aquí, primer congrés del PSUC de Ripollet, de l'any 78-79, que explica el paper del PSUC en les associacions de veïns, i ja està escrit, el que era. Però bueno, com que no he tingut oportunitat d'explicar-me d'aquestes coses, perquè les vaig viure, i segur que no tinc tota la raó, segur que lluita política n'hi havia, segur que n'hi havia, clar, jo vaig viure i hi havia lluita política, però bueno, tinc el document firmat pel Morral, pel Gaspar, pel Ramon Costa i per tots que estaven a la Junta quan dimiteixen, no? I ho expliquen per què se'n van. Però, bueno, a part d'aquestes lluites, que ja és curiós que diu que sempre hi haguessin lluites entre nosaltres.
El moviment veïnal, sí, el de les associacions de veïns, sí, també era, juntament amb el polític, sí, molt actiu en aquella època.
Sí.
I ara deies, feies en ment, que no sé qui vosaltres o no sé qui de vosaltres es va carregar les associacions.
Sí.
Aquestes associacions de veïns, sense discutir en absolut la feina que puguin estar fent ara, sí, no tenen aquella força o no hi ha aquell moviment ja que hi havia abans, no?
Sí, no hi és perquè no hi ha gent que tu amb aquesta línia, no? O sigui, a part de ser crítics i dir per què no fan, es tindria que plantejar més un dels que ho diu per què no fas. Vull dir, allà estan les associacions de veïns, estan esperant que hi vagi algú que tingui ganes,
sí,
no? De
fer... És allò que diuen als Estats Units, no? No et preguntis què és el que pot fer Amèrica per tu, sinó què pots fer tu per Amèrica.
No? Per què no fan? Passava com la revista de Ripollet. Tothom tenia moltes idees de per què no fan, mentre el pobre Jaume i el Joan, pues, allà estaven més sols a la una. Vull dir que això sempre m'ha fet gràcia.
I van haver de tancar.
Clar, o sigui, si jo et dedico a criticar, jo estic d'acord amb això, declaracions de veïns, encara que he quedat sorprès amb la de Can Clos, que he vist que fa coses de llibres, he vist que fa activitats bastant maques, no? La de Sant Andreu, quan hi havia la Maite, la seva feina anava fent, no? I altres potser estan més mortes. I igual sí, s'ha d'anar a parar centres cívics, però bueno...
Però és que, Ramon, no només són les associacions de veïns, també són les entitats. Ens hem acomodat massa i tot passa en un mòbil assegut al sofà de casa.
Bueno, pues possiblement sí, però clar, els temps són els que són, no? I contra això no podem lluitar, sinó que hem de fer la tècnica del judoka. La tècnica del judoka és agafar la força del contrari i fer la teva, no? Llavors, amb aquest marc en què estem vivint, hem d'intentar agafar les coses que poden... Les coses poden anar bé o poden anar malament. Depèn de l'ús que es faci. i han d'aprendre que, bueno, que la joventut es mou uns altres marcs, nosaltres hem sigut molt incapaços de, benvingut a la transacció, de fer pedagogia de lo que és la vida i la lluita social i econòmica i els valors que tenen, no? Han sigut bastant incapaços per diversos motius. Jo al final, com et dic, jo sóc un picapedrer molt petitet, igual que molts, que piquen inclús més pedra que jo. I hem sigut bastant incapaços d'aquesta pedagogia, no? Bueno, aquí a Ripollet en tens un exemple, no? I altres, jo ja he dit diverses vegades que hi ha escoles amb noms de regidors que a mi em criden i em diuen, per Ramon, per explica'ns aquesta escola, i de regidors franquistes, que no vol dir que siguin molt franquistes, explica'ns aquí, vine aquesta escola perquè té aquest nom i tal, dic, jo que no puc vindre, què vol que us expliqui? I altres casos que hi ha, no? I llavors això fa falta valor i responsabilitat amb tot el respecte que es vulgui a les famílies i tal, però no ho han fet. Llavors, com és possible que 40 anys de dictadura encara tinguem aquí persones que durant 40 anys, encara que es coneixessin per diversos motius, van estar celebrant el 18 de juliol, van estar celebrant el 26 d'enero, eren membres del Consejo Nacional del Movimiento. I jo llegint el llibre de la Aren sobre aquest que van juzgar a Israel, com es diu aquest alemany que era el cap de tots els temes de camps de concentració i tal, hi ha una part al final de la Aren...
Goebbels, no.
No, era el... Comencen bé. Bueno, és igual. Aquest llibre de la Aren que va allà, al final diu... Va ser curiós que quan els aliats entren en els ajuntaments i els pobles petits alemanys, quan ja s'acaba la guerra, entren els aliats en els pobles, tots els de l'ajuntament deien no, si jo estava aquí, en fi, per ajudar els veïns i tal, si tu eres de partit nazi, escolti, perdoni, això es diu la banalitat del mal. Per tant, no m'expliquis ara pel·lícules de que estaves aquí per les cloaques i perquè aquell i perquè a més va jugar a una escola.
Parles d'escoles com l'Escorcell?
Sí, el Tatxer.
Com el Tatxer.
Sí, el Tatxer, la meva part, la meva opinió, el Tatxer, la seva família va fer un comunicat que és d'agrair i de respectar com a família i tal, que van dir, no, si és un problema pedagògic, nosaltres no tenim cap inconvenient. Nosaltres seguim creient que el nostre parent és una persona tal, però si és un problema de pedagogia, nosaltres no tenim cap inconvenient en que es tregui. Escolta, per mi tots els respectes per la família i per tots. Si heu tingut entrenador. I, bueno, també hi ha l'auditori, el senyor Torres, que va ser tinent d'alcalde franquista, i a part de ser tinent d'alcalde és el que reba Franco, no vale. És com aquell que reba Gil de Caudillo, Ripollet està a tus pies, estamos esperando que vinieras para salvarnos i tal, més igual. No pot ser.
Ramon, ja per anar acabant, el Ripollet de fa 40, 50, 60, 70 anys, el Ripollet d'avui ha canviat, però tant, els historiadors que en dieu d'aquests canvis?
Bueno, són uns canvis en consonància amb tota l'àrea metropolitana. Nosaltres no estem al marge, no?, de tot el que ens tenim en l'entorn, no? I, per tant, amb tot el desenvolupament industrial que es va donant aquí, sobretot als anys 60, a partir dels 50-60, hi ha tot un canvi generacional, hi ha un desenvolupament econòmic, perquè una de les grans, entre cometes, virtuts de que fa que el franquisme tingui menys oposició és que la gent comença a tenir els 600, se'n van de les barraques, tenen pisos per viure, tenen tota una situació econòmica que no es coneixia massa, amb tot el desenvolupament econòmic i amb tot el que han fet i tal, que fa que la gent, diguéssim, estigui més situada amb aquest petit desenvolupament que va haver-hi econòmic i tal, que es va deixar respirar una miqueta. I aquí a Ripollet no es produeix, fins als anys 60 pràcticament no es mou ni a l'apuntador, pràcticament, perquè suposo que la postguerra és molt dura, i també la gent a la presó que hi havia, que no volien saber res ja, perquè estaven ja molt, molt, molt cremats, i l'oposició aquí és molt feble. Fins als anys 64-66 no hi ha moviment.
Important. Hem d'acabar aquí, portem 34 minuts d'entrevista, déu-n'hi-do. Agrair-t'ho. És en Ramon Martos Calpena, que és el guanyador del 23è Memorial Joan Camps, premi que haurà d'anar invertint amb temps i feina durant aquest pròxim 2025. Enhorabona
gràcies
per atendre els nostres micròfons i gràcies també per totes aquelles coses que expliques de Ripollet.
que formen part de la nostra història, sí, i que anem coneixent gràcies a gent, sí, que treballa aquestes qüestions, gent com,
sí,
tu.
Sí, gràcies. Hi ha companys també, com el Jaume Martínez. Bueno, per exemple, vull destacar aquí el Jaume Seriol, que sempre el tenim per la revista de Ripollet, era el secretari de Comissions Obreres de la Llagosta.
Déu-n'hi-do, tots estàveu ficats a la JO,
sí, sí, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. També té l'origen de s'intermetar allà amb mi.
Sí, home.
Aprenent. Molt bé.
Ens estaria molta estona, Ramon. Gràcies.
Ui, el que vulguis.
FMW Ripollet